Així comença Les Hores de Michael Cunningham.
Sale precipitadamente de casa, con un abrigo demasiado grueso para el tiempo que hace. Es 1941. Ha estallado otra guerra. Ha dejado una nota para Leonard y otra para Vanessa. Se dirige con determinación hacia el río, segura de lo que va a hacer, pero incluso ahora casi la distrae la visita de los Downs, la iglesia y las ovejas dispersas, incandescentes, teñidas de una ligera tonalidad verdosa que pacen bajo un cielo encapotado. Se detiene, mira las ovejas, mira el cielo y prosigue su marcha. Las voces murmuran a su espalda. Los bombarderos zumban en el cielo, pero busca aviones y no ve ninguno. Se cruza con uno de los peones de la granja. ¿No se llama John? Un hombre robusto y de cabeza pequeña que lleva un chaleco de color patata y está limpiando la zanja que corre por el mimbreral. El hombre alza la vista hacia ella, saluda con un gesto, vuelve la mirada hacia el agua pardusca. Al sobrepasarle, de camino hacia el río, piensa en la suerte que él tiene, el triunfo que supone limpiar una zanja entre mimbres. Ella ha fracasado. A decir verdad, no es una escritora en absoluto. No es más que una excèntrica con talento.
Fins i tot el més distret s'haurà adonat que aquesta veu que acabem de sentir està realment vinculada amb el teatre, la innervació és automàtica. Les més esmolades us haureu adonat que la veu no és d'un altre que del Neil Martin, un clàssic de l'escenaris volàtils perquè ens ha acompanyat en aquesta aventura del 2023 i que cada any torna a compareixer a l'estudi de Ràdio Maconda per parlar-nos d'algunes obres cabdals que vinculen les biblioteques de Barcelona i el Grec Festival de Barcelona. Hola, Nil.
Hola, Albert. Això de clàssic, em sento clàssicos Disney, de cop.
És bonic. Mola ser clàssic contemporani, saps?
Clar, i tant.
Com aquesta obra, Les Hores de Michael Cunningham, que té una vinculació amb altres obres literàries i que té una plasmació en aquest Grec Festival i amb els clubs de lectura que biblioteques fan per, d'alguna manera, apropar l'obra escrita, diguem-ne, a la representació teatral, que és una cosa, jo crec que molt important, perquè hi ha gent que realment no descobriria certes obres literàries sense aquests clubs de lectura dels que tu t'encarregues, per exemple, el de Les Hores de Michael Cunningham.
Exacte, d'una banda això, no?, i de l'altra jo també penso, potser gent més avesada a llegir o a la literatura doncs també la permet apropar-se al teatre, no? Fa com la doble funció. Per exemple, en aquest cas del Michael Cunningham, aquest llibre de Les Hores, és una novel·la que molta gent potser coneix més la pel·lícula que es va fer a partir de la novel·la, que és la pel·lícula aquesta dirigida per Stephen Daldry, amb la Meryl Streep, la Nicole Kidman i la Julianne Moore, em sembla que eren, no?
Julianne Moore,
exacte.
Sí.
Però això ve d'un llibre, que és del Michael Cunningham, que es diu Les Hores, que al mateix temps ve de la novel·la de la senyora Dalloway, de Virginia Woolf, o sigui, és
exacte,
com una obra sobre obra, no?
La Nicole Kidman feia de la Virginia Woolf,
exacte,
amb aquest
sí.
nas, diguem-ne, no?
Sí, exacte. I llavors hi ha aquest personatge de la Virginia Woolf que ho vehicula tot, no?, que està escrivint la senyora Dalloway. Al mateix temps tenim una mare de família que és molt lectora de Virginia Woolf i que es planteja la possibilitat del suïcidi a partir de la lectura de la senyora Dalloway. I després tenim, unes generacions més endavant, una dona gran, que és la Clarissa Vaughan, anomenada pels seus amics Clarissa Dalloway, en honor a la protagonista, la senyora Dalloway, no? Perquè per tota una sèrie de similituds, que d'alguna manera és com un alter ego contemporani d'aquesta senyora Dalloway, no? I és la més contemporània de les tres, i les tres històries, que aparentment són paral·leles, es van entrenant,
sí, hi ha com diferents plans temporals i, evidentment, diferents òrbites psicològiques,
sí,
també allà. Vale, per posar-li com fets i dates d'avui dia, el Club de Lectura sobre Les Hores esdevé el 30 de juny d'aquest 2025 i l'obra de teatre del Grec, explica'ns una mica quina és, perquè ara anirem una mica a pams.
Sí, l'obra de teatre es pot veure del divendres 4 al diumenge 6 de juliol al Teatre Nacional de Catalunya. És un muntatge que ens ve d'una de les directores europees més rellevants ara mateix, un muntatge neerlandès dirigit per Eline Arbo, que és una directora que està ara mateix, diguéssim, super en voga per Europa, està començant a ser un dels noms més destacats, es considera una veu hereva doncs, a directors com Ali Wanhoven, no? El Milo Rauch, una segona generació de directores amb una visió molt contemporània, no? Però que al mateix temps treballen molt a vegades sobre textos clàssics o consolidats, com és el cas d'aquest, les aleshores que ha decidit escenificar en un muntatge molt interessant amb diversos intèrprets, sobretot aquestes tres actrius que fan aquestes tres dones, però també personatges secundaris, i en un escenari que és com un rellotge, que va donant voltes, una mica per exemplificar aquest pas del temps que té tanta importància en l'obra de Michael Cunningham, no?
I a més...
Exacte, aleshores, no? El rellotge va donant voltes i a més ha decidit incorporar com la presència d'un actor que fa de Michael Cunningham, no? També com per parlar del paper de l'autoria davant d'un autor que decideix escriure una obra sobre una obra, no? Que és La senyora d'Holloway. O sigui, hi haurà aquí molta reflexió interessant. Winter came and made it
all look alive. Soms vraag ik me af of andere vrouwen ook over zichzelf denken. Zie hier een briljante geest die liever ergens anders zou willen zijn.
Per tant, una obra de teatre que fa servir el metallenguatge i que posa el text molt sobre l'escenari, i tu t'has d'encarregar que aquest text arribi al públic, a la gent de Barcelona, als usuaris de biblioteques, d'una manera que no sé si et vas trobar que el públic que assistia al club de lectura i que llegia la novel·la estava avassada, havia sentit de l'obra de teatre, havia vist la pel·lícula, sabia de Virginia Woolf o era totalment inèdit.
Una mica de tot, vull dir, principalment la pel·lícula és el típic, no? La majoria de gent l'ha vist, una pel·lícula com molt mainstream, però després també hi havia qui ja havia llegit el llibre i va decidir que era una bona ocasió per recuperar-lo, per tornar-hi, o gent que va dir, pues, jo soc, tenia per exemple una persona que era un autèntic fan de les hores, de la pel·lícula, del llibre, de La senyora d'Holloway, o sigui, de tot, i tenia moltes ganes de repescar-ho ara tot per anar amb tota la info refrescada a veure l'obra de teatre, no? Sí, hi ha gent que s'apropa més des del teatre i a partir d'aquí decideix llegir, no? Però sobretot és gent que a partir del gust per la lectura doncs, té l'oportunitat després de dir vale, doncs, no? I a més en aquest cas no és una obra de teatre. Vull dir, no és un text teatral.
Clar, és una novel·la.
És una novel·la, no? Llavors, també en el club de lectura la gràcia és que parlem una mica de va, com us imagineu que això es portarà a l'escenari, no? Perquè és un canvi de llenguatge, al final. Aquí hi ha molt de món interior, molt de pensament intern dels personatges. Això en un escenari, a menys que facis que l'actor miri al públic i t'ho expliqui, és molt difícil, no?, que ho puguis transmetre. Llavors cal un canvi de llenguatge i també especulem, com que el fem abans, especulem una mica de què passarà.
Clar, m'han vingut dos copreguntes i ara passarem a l'altre club de lectura i l'altra obra de teatre i l'altra obra escrita, que és, no sé si et passa que de vegades et trobes gent que ve tan delerosa, tan coneixedora, com deies ara, que quasi no has de fer la teva feina, que no et deixen parlar, com, bueno, jo vinc al club de lectura, però vinc a xerrar jo d'aquesta obra. Et passa això de vegades?
Ojalà, o sigui, tant de bo. Per mi és el millor que pot passar, que tot el que jo em prepari quedi en el tinter, o sigui, que tothom tingui tantes ganes de parlar, perquè al final, això jo sempre els dic a l'inici, dic que això no és una conferència, no és una ponència d'un expert, perquè jo no sóc expert ni en Michael Cunningham, ni tan sols en novel·la, no? Jo vinc més del món del teatre, llavors... A mi m'interessa més que sigui un espai on tothom pugui compartir les seves opinions de lectura, on puguem imaginar en col·lectiu doncs, de quina manera això s'escenificarà, no? O com ho hem escenificat dins del nostre cap, no? Com t'imagines tu el personatge de tal, no? I sí que una mica, doncs, sí que evidentment jo faig una feina important de preparació, no? De posar una mica el focus en tota la sèrie de coses que considero rellevants i també de facilitar doncs, que potser alguna cosa que no ha sortit a debat dir, ei, us heu adonat que això en aquest moment hi havia aquest vincle entre aquest personatge i aquest, no? Que les flors en tots els casos simbolitzen una cosa, no? Per si són coses que han quedat més penjades, no? O investigo, no? També si hi ha algú que ha escrit alguna cosa en relació amb la teatralitat, per exemple, a l'obra de Virginia Woolf, no? I aquí podem, doncs sumar capes. Però, en general, a mi m'agrada molt que sigui la gent que explica també les seves coses, sempre deixant parlar a tothom, evidentment, no? Però sí, compartir.
Clar, acompanyar i anar desvetllant els engranatges i recursos narratius. I l'altra copregunta té a veure molt amb això, que ara esmentaves això, no? La cosa de la teatralitat. Si trobes diferències quan fas un club de lectura vinculat amb el grec, per exemple, quan parteixes d'una obra que és prosa o quan és una obra teatral, perquè hi ha la fama, hi ha la cosa popular de que la gent no llegeix tanta poesia ni tant teatre especialment. A tu et passa que hi ha més resistència quan és una obra, el text és teatre?
No és una fama, jo crec que és una veritat. La gent no llegeix tant de teatre ni tanta poesia, això és així. Però, d'altra banda, no, jo, quan em toca fer un club de lectura, que és una novel·la, perquè jo faig sempre els del grec, els del lliure, no, vinculats amb teatre, llavors, aquí amb les biblioteques. Llavors, jo sempre els dic que quan és una novel·la sóc jo el que se sent en síndrome de l'impostor, és a dir, jo em sento més còmode quan és un text teatral perquè és de lo que jo vinc i sé analitzar, doncs dir, mira, va, recursos dramàtics, no? Estructura dramatúrgica. En canvi, en una novel·la parteixo d'una cosa més subjectiva, no? Més d'impressions, més sensorial quasi, no? O holística, o digue-li com vulguis. Però sí, és veritat que com a lectors, no? La gent que ve, en general, si llegeix novel·la, estan més acostumats a llegir-la. Però és veritat que en molts casos, quan llegeixen teatre, no ho viuen malament. És veritat que hi ha obres que tenen formats complicats, difícils, però en general, per exemple, en aquest cas, que ara en parlarem, no? d'aquesta obra de Bertolt Brecht, de Mare Coratge, és una obra que es pot llegir perfectament sense veure el muntatge, perquè és molt narrativa com està feta, no? Entens molt com van les coses, i alhora jo sempre els dic que de cop llegir teatre, això ho deia el Sánchez Sinisterra, un dramaturg, que és com assistir a una representació en el teu imaginari, no? Llavors tu pots com imaginar-te els personatges, com són, què fan, no? Els hi poses la cara de qui a tu t'agrada, t'imagines com és l'espai, no? I després igual el muntatge ho fan d'una altra manera. Però t'obliga a tu a fer una feina com a lector, no? Imaginativa. I després una cosa que no fem, perquè són clubs de lectura i no de lectura dramatitzada, però a mi m'encantaria, que és que quedéssim per llegir-la, no? Ja que hi ha personatges i diguéssim, miri, vostè fa la Mare Coratge, vostè fa el no sé què, no? I entre tots, pues, féssim una lectura dramatitzada, perquè ja que estan els personatges marcats, doncs, també és una cosa, de fet, que jo recomano fer, inclús amb amigues, un dia quedes, et fas unes birres i llegeixes una obra.
I com que el mateix Nil Martín ens ha fet la transició com el DJ de les obres i de les lletres, anem a sentir ara, amb la mateixa veu de Nil Martín, que també és actor, per si algú no ho sabia, un extracte de Mare Coratge de Bertolt Brecht.
Diu la Mare Coratge: qui és el vençut? Les victòries i les derrotes dels peixos grossos de dalt i les de la gent de baix no sempre coincideixen, no, de cap manera. I es donen casos en què, per als de baix, la derrota representa, de fet, un guany. S'ha perdut l'honor, però res més. Recordo que una vegada, a Livònia, el nostre capità va rebre de l'enemic una pallissa tan gran que, enmig de la confusió, vaig poder-me fer amb un cavall blanc de la impedimenta que em va servir per tirar la carreta durant 7 mesos, fins que els vencedors vam ser nosaltres, i llavors van fer una inspecció i me'l van requisar. En general, es pot dir que nosaltres, la gent corrent, tant les victòries com les derrotes ens surten cares. El millor per nosaltres és que la política no avanci ni reculi.
Uau! Tremenda potència. Mare Coratge, Club de Lectura, el 8 de juliol a la Biblioteca...
de Sarrià.
Exacte, la Vicenç Foix de Sarrià. Biblioteca guapíssima.
Nova, nova.
Novíssima.
Novíssima.
Sí, sí, sí. La nostra darrera biblioteca. Bertolt Brecht, que és un autor que té... algunes de les seves obres són com lleugeres, fàcils de portar i fins i tot una mica divertides, i altres que tenen una potència com Mare Coratge i són més denses, no?
És aquest tipus d'obra, sí. És una obra del teatre polític de Brecht. Aquest teatre brechtià que es va inventar ell, no? Que és aquest teatre èpic, que la idea era més que divertir, que sí, que també volien que la gent s'entretingués i no s'avorrís, però era que la gent sortís del teatre amb ganes de fer la revolució, havent canviat el seu pensament. Llavors, ell et fot molta informació, ja veieu aquí, heu sentit la veu de la Mare Coratge a través meu, que és un personatge que està... doncs anant allà i aquí, no? Durant la guerra dels 30 anys, una guerra de religions, on ella, diguéssim que es ven una mica el millor postor, no? Va trampejant per no perdre mai els seus beneficis, per no deixar mai de vendre, de fer diners durant la guerra, no? Brecht, d'alguna manera, d'una banda, ens posa en evidència que és una figura de supervivència davant la guerra, una supervivent, però de l'altra banda ens està com alertant de dir, compte, no?, els perills de la guerra, compte amb voler-te prioritzar només a tu durant la guerra, perquè a canvi a la Mare Coratge li passaran coses molt terribles en relació amb la gent que s'estima, amb els seus fills, etc. No? Aleshores, hi ha tota una reflexió sobre els horrors de la guerra i sobre el paper que com a persones hem o no hem d'adoptar, que a més, això va sobre la guerra dels 30 anys, però ell ho va escriure per fer un paral·lelisme amb la Segona Guerra Mundial, la invasió de Hitler a Polònia, no? Vull dir que evidentment és un teatre, sí, com tu deies, de tesi, dens, però... alhora que vol comunicar-se directament amb l'espectador per dir-li: ei, això és el que està passant, i que no busca tant que t'emocionis, que ploris, que riguis, sinó que surtis amb la ment canviada, no? Dient, uf, vale, ara faré les coses d'una altra manera.
És veritat que quan llegeixes Brecht t'implica si t'afecta d'alguna manera, i sobretot t'afecta intel·lectualment moltes vegades. I m'agrada molt això de que fes una tesi a partir d'una guerra anterior del que estava esdevenint en el seu moment. No sé de quan és, de quan està publicat el llibre.
L'original, el text base de Mare Coratge, la primera redacció és del 39.
Vull dir que, o sigui, justament sí, la Segona Guerra Mundial. Clar, és l'inici de la Segona Guerra Mundial o l'adveniment, perquè el 39 és quan esclata. I tu creus, Nil Martín, que el 2025 aquesta tesi política d'Albert Torbreck, els seus avisos, aquesta manera de premonitzar el que pot esdevenir d'una guerra quan la gent es comporta de certes maneres, amb certa carència d'empatia, té vigència avui dia el text?
Jo crec que sí, perquè malauradament no, també hi ha un moment del text que no l'hem llegit que diu, no, que la guerra no, hi ha un capellà que diu que la guerra no es resol mai, que no s'acaba mai, no, que la guerra és un continu, no, que tant de bo una guerra perfecta, que seria la guerra que s'acaba, no, però la guerra no s'acaba perquè quan sembla que s'atura és una falsa treva per tornar-ne a engegar una altra. Llavors, està malauradament vigent, i a més és que aquest personatge de la Mare Coratge, no, que una mica Brecht volia assenyalar-lo molt, no, i utilitzar-lo com a model de mala conducta, en realitat el que va passar a l'estrena de Berlín és que Brecht es va enfadar perquè la gent empatitzava amb la Mare Coratge, perquè en el fons tots nosaltres, en una situació límit com una guerra, ens prioritzaríem a nosaltres mateixos, no? I intentaríem sortir del nostre pitjor jo, segurament, per intentar salvar el pellejo.
Clar,
no?
Perquè és una survivor, també. Clar, empatitzes amb això.
I amb això va empatitzar la gent, que ell no era el que havia planejat originalment, no? Però això també és el que ha fet una mica clàssica la seva obra, no? I sí, en aquest sentit és molt vigent, perquè amb la de conflictes que passen ara al món, no? Una mica sí que ens passa a tots, que compartim molts stories dient quin horror i quina pena, però també una mica a tots és com, bueno, però a mi no em toca, no? Mentre no em toqui a mi, no m'implicaré d'una manera activíssima, no? La majoria de nosaltres no ens anem a, jo què sé, a desenterrar cadàvers, no? I això al final fa que aquesta obra també ens segueixi interpel·lant. I el muntatge que se'n farà, jo crec que també potser va per aquí.
La guerra és el que dius tu, és un continu, i hi ha poques maneres de que ens relacionem si no és, diguem-ne, a través de l'art de vegades, perquè no estem, tenim la sort de no estar tan implicats de moment, però bueno, l'estem vivint i crec que la majoria de gent ara tenim atacs d'ansietat amb tot el que està passant avui dia. I aleshores, el Grec Festival, la versió teatral de Mare Coratge de Bertolt Brecht, com és, Nil?
Mira, aquí és una cosa que ens ve del KVS, d'Alemanya. Ho dirigeix la Lisaboa Houbrecht, que és una directora belga, molt jove, bueno, molt jove per lo que és un nom internacional, vull dir, té uns 30 i pocs.
My name is Lisaboa Houbrecht. I am theater maker and opera director here in KVS. I'm working on Mother Courage by Bertolt Brecht.
I ens porta un muntatge que d'una banda és innovador amb la seva mirada pròpia, però de l'altra també vol ser una mica patrimonial, no? Com rescata, per exemple, les músiques originals del Paul Dessau que es van utilitzar perquè Brecht incorpora cançons en la majoria de les seves obres. Forma part d'aquest efecte de distanciament del que parlàvem, de que tu doncs puguis mirar-t'ho des de fora, no? I analitzar la situació. Les cançons són moments en què es permet col·locar molta tesi, no? Explicar-te una mica de què va la cosa, el que has de pensar, no?
Katrin, sei doch vernünftig. Der Krieg geht noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen ein Geld. Da wird der Frieden umso schöner.
Wir haben das, die Traumhalleluja. Und lass auf uns vorn.
So ein behandelt wie meinen eigenen.
Unser Courage.
Doncs aquestes cançons en el muntatge original eren del Paul Dessau, la música, i ara a vegades es canvien, a vegades no, doncs aquesta directora les ha rescatat, però amb una mirada pròpia, amb un muntatge que és molt simbòlic, no? Cosa que també fa molt de reflex en Brecht, que també les seves posades en escena eren molt simbòliques, però alhora molt pròpia, no? On, per exemple, la Mare Coratge porta una carreta al llarg de tota l'obra, això és així, però aquesta carreta en escena el que és com una gran esfera, no? Una gran esfera que podria ser el món, podria ser una bala enorme, podria ser un orbe, no? Que és aquest carro també que va rodant, no? Sense fi, la bola de Sísif, vull dir, imagina't el que vulguis.
Clar, de nou, aquesta escenografia que té una representativitat molt més enllà de diguem-ne, de donar-li una estètica a l'acte, sinó que hi ha una significació.
Sí, exacte, vull dir, és això, i té molt de sentit tenir en compte que és Brecht, que al final, de fet, Brecht, en el seu teatre aquest del distanciament, aquest teatre èpic del que parlàvem, ell ja no volia que les escenografies fossin realistes, perquè això et fa com introduir-te massa en la història, no? Ell vol que sempre te'n recordis que estàs al teatre perquè així te n'adonis que pugui ser una reflexió, no?
Que hi ha una dimensió mental.
Exacte, no? I si hi ha un bosc, ell posa un arbre, no et posarà un bosc, no?
Clar.
I aquí, doncs, la directora aquesta doncs ha decidit, la directora aquesta, i dic la directora aquesta, perquè el nom és molt complicat, però el podia llegir cada cop, eh? Lisa Boa Houbregs ha decidit, doncs fer aquesta gran esfera, no? Que és carreta, és món, és bala de guerra, és el que sigui.
Recordem dates durant les representacions del Grec de Mare Coratge.
Sí, el muntatge es pot veure el 16 i 17 de juliol al Teatre Lliure de Montjuïc, a la Sala Gran, a la Fabià Puigcerver.
Genial, doncs confio que ens farem unes birres després per comentar-ho, perquè jo crec que...
Aquí calen les birres, eh? Després d'aquesta obra, perquè et deixarà amb el cap allò...
És la típica que requereix sí. conversa. Club de lectura previ i la bona tant. Tertúlia després. Però ara ja estem sentint aquesta estàtica estranya que acompanya cada conversa de l'Escenaris Volàtils i no sé si vols jugar al joc de l'Escenaris Volàtils, Nil Martín.
Com podria no jugar-hi, vull dir...
Tot el que hem parlat fins ara es desmunta, tot es volatilitza, totes les idees, tots els escenaris, tots els plans significatius i es substitueix per escenes extremes alternatives de les quals has de triar una de les tres que et proposaré o simplement dir com reaccionaries a cadascuna d'elles.
Vinga.
En aquest cas, crec que ens centrarem en els teus clubs de lectura encarregats per Biblioteques de Barcelona relacionats amb el Grec. Primera situació. Estàs fent el teu club de lectura, per exemple, és el de les Hores. Ha vingut moltíssima gent. A quina biblioteca?
A la del Fort Pienc.
A la del Fort Pienc. Tothom està superubicat, és un lloc genial. Comença a manar la conversa i tothom té el seu llibre a les mans i tu també tens el teu llibre del Michael Cunningham, però de sobte fas una tercera mirada quan has de fer una petita referència al llibre i te n'adones que el llibre és un llimac. Tornes a mirar els llibres de tota la resta de gent i són llimacs. Però quan li demanes a algú que faci una petita lectura per comprovar-ho, veus que de facto pots llegir, per tant no hi ha una criatura viscosa invertebrada a les seves mans, deu tenir un llibre. I comences a dubtar si ets tu que veu els llimacs només.
De fet, el llibre del Michael Cunningham és que color verd llimac, eh? Una mica, o sigui que...
Vale, aquesta és la primera situació. Vale. Segona situació. És l'any 2029 i segueixes fent clubs de lectura del Grec, però et demanen que facis un club de lectura d'un llibre que és impossible de trobar i que tu has llegit quan eres petit. És un club de lectura que tu has de tirar de memòria, no el tens a casa i no existeix a cap biblioteca. L'obra et molaria que em diguessis una, com si és un Astèrix, i tu has de fer un club de lectura tirant de memòria. Aquest és el rotllo. I ningú té aquell llibre, per tant, serà com una cosa de tradició oral. Aquell llibre no existeix, no estarà present ni virtualment. Per tant, és un club de lectura animal, radical. ¿Vale?
M'encanta. De fet, això penso que es podria fer.
Es podria fer, eh? Vale. Tercera situació. És l'any 2047. El món s'ha anat en orris. Hi ha hagut un apocalipsi zombi, tal com preveia la gent, tal com preveien les pel·lícules, ha esdevingut apocalipsi zombi. Tu, que has tingut una gran carrera com a comunicador sobre cultura, sobre teatre, després també com a actor de teatre, fins i tot creant obres de teatre, després et vas fer famós sent un gran caçador de zombis. Però fa anys que t'has retirat de tot això perquè tu vols viure en el teu temple, en el teu lloc. Has trobat una casa elevada, en un puesto elevat, a la costa i només vols estar allà i dedicar-te a les lectures i a fer representacions per tu mateix i per la teva gent, una petita comunitat. Però la gent et recorda per una cosa de totes aquestes, pels clubs de lectura del Grec. I de tant en quan venen petits furtius a intentar pujar fins a casa teva a que els hi facis una lectura, a que els acompanyis en una lectura, que els hi facis un club de lectura com antigament feies quan el món no s'havia anat a la merda. Què fas? Deixes que entrin aquesta gent a casa tenint en compte que potser que arrosseguin una horda de zombis al seu voltant, tenint en compte que potser els has de donar de menjar i que passen de ser desconeguts a coneguts en un món postapocalíptic, o Penses que l'art ha de prevaldre per sobre de tot i encara que el món s'hagi anat a l'infern, has de seguir fent allò pel que la gent et recorda i t'estima.
Val, ara vaig passant per cada una o en trio una, el que vulguis.
El que tu vulguis.
Vale. A veure, la primera era la dels llimats.
Sí.
Hòstia, això em faria molt de fàstic. Això m'ho passaria molt malament. Jo crec que el meu instint seria tirar-ho a terra i més igual que per la resta del món. O sigui, prefereixo passar un moment de vergonya en què jo tiro un llibre a Michael Cunningham a terra i faig... Ah! Que intentar sostenir la situació del que no està passant. Perquè...
Dubtant de la teva ment de què està passant allà.
També et dic que podria ser, perquè els clubs d'actoral grec sempre passen a l'estiu final de curs, per tant, podria ser que la meva ment estigui en el deliri i que jo ja vegi el que, bueno, tot lo possible, no? El segon, que és el de... Ah, sí, el futur, aquest m'ha encantat. Jo crec que si hagués de triar un escenari en el que vull estar, d'escenari volàtil, és aquest segon, que és el del club de lectura de memòria d'una cosa que havia llegit de petit. M'imagino, per exemple, jo que sé, que jo, a mi de petit em va impactar molt la Història interminable del Michael Ende, no? M'imagino que aquest llibre s'ha perdut, s'ha descatalogat, i de cop les biblioteques em diuen que un club de lectura d'això i ningú el té... I reunim una sèrie de gent que alguns el van llegir també fa anys, alguns no l'han llegit mai, i entre tots ens l'intentem explicar, no? Hi havia la tinta de dos colors, no?
Exacte.
Vermell i verd, no? I llavors el que passava, no, és que eren com dues històries, no? Perquè primer hi havia una, però llavors semblava que s'havia acabat.
Era un relat.
Però era una altra, no? I intentaríem... Jo crec que seria... com molt interessant, perquè això és com explicar-li una pel·li a algú que no l'ha vist, no? Totes aquestes coses, o cantar una cançó a algú que no l'ha sentit mai, que fer-li és aquella que fa na-na-na, que no funciona mai, però alhora té alguna cosa com bonic i divertit.
Sí, també. I és ben bé una mica el que significa Ràdio Macon, la ràdio de les biblioteques de Barcelona, que és fer que l'oralitat s'uneixi a la lletra, no?
Exactament. A mi això m'encantaria. O sigui, jo aquest, de fet, et diria que m'agradaria que no fos tan volàtil un dia, però provar-ho. I després el tercer...
Zombies. He dit, va, no he tirat d'aquest recurs tan fàcil de l'apocalipsi zombie mai. Anem a tirar-ho.
T'he de dir que és el que veig més inversemblant, i no perquè hi sigui un apocalipsi zombie, sinó perquè no puc creure que jo em convertís en un gran caçador de zombies. O sigui, jo seria el típic que s'amagaria sota una pedra. Però sí que, bueno, si després em retirés al meu temple, això el temple m'ha agradat molt també.
A la costa, en una casa elevada, sí. Perquè no t'arribin els monstres.
M'imagino, no?
Un gurú de la lectura, del teatre.
Uns fossos allà d'aigua perquè,
sí,
perquè no passi la gent. I vingués gent, clar, el dubte és, els deixes entrar perquè volen fer el club de lectura del grec d'aleshores, el Michael Cunningham o la Mare Coratge, no? Els deixes entrar o no perquè igual són zombis i no ho saben, igual estan infectats, no? Però jo tinc la teoria que la cura per la infecció zombi, jo crec que si llegissin les hores del Michael Cunningham, per exemple, o el Mare Coratge del Brecht i compartissin la lectura, no sé si deixarien de ser zombis, però deixarien de tenir ganes de menjar cervells i passarien a menjar llibres. I llavors jo crec que sí que els deixaria entrar, perquè igual la lectura és la cura per l'apocalipsi zombi.
Genial. Doncs Nil Martín, expert en teatre, disseminador de la cultura, rebutjador de llimacs...
Sens dubte.
Gran defensor de la tradició oral i no caçador de zombis, però expert en memes
sí.
I en stickers.
Sempre.
Això hem fet uns bons intercanvis aquests dies.
Això perquè no es pot veure a la ràdio, perquè clar, un sticker per la ràdio és com impossible, però seria xulo.
Doncs moltíssimes gràcies per tornar a comparèixer a escenaris volàtils.
A tu.
Ens veiem pel grec, ens trobem pels escenaris i ara et deixo que et volatilitzis de la manera que tu triïs.